Bona tarda, benvinguts. Comencem de seguida la tercera jornada tarda, última sessió del seminari. Amb les tres intervencions que estan, tres sessions, tres conferències dedicades específicament a tres artistes que treballen amb l'arxiu, i començarem amb la primera, que està dedicada a Walid Raad i el projecte d'Atlas Group Parkiv, i que serà la conferència que farà d'en Maria Domene, que bueno, és un plaer immens poder-la presentar, quasi bé no cal, teniu el currículum i per tant no el llegiré. És un plaer immens perquè és estudiant d'Història de l'Art de la Universitat de Girona, i per tant estudiant nostra, va fer el màster de Comunicació i Crítica d'Art en aquesta casa, va ser coordinadora del màster de Comunicació i Crítica d'Art d'aquesta casa, i després va començar a fer coses realment importants, que va ser anar-se'n als Estats Units, començar els estudis de doctorat a la Universitat d'Indiana, a Bloomington, on està treballant en el projecte de doctorat de la Henry Radford Hope School, correcte?
Sí.
O Fine Arts.
Sí.
Bueno, ja sé que l'accent americà ha passat per Olot, hauria de matisar una miqueta, però la denominació és aquesta. I que ha estat treballant precisament al voltant de Walid Raad i d'Atlas Archive Group, que perquè us en feu una mica el cabal de la importància que per a nosaltres té aquest projecte artístic vinculat a l'arxiu. La imatge que ens ha acompanyat durant tots aquests dies és de Walid Raad i d'Atlas Group Parkiv. Mentre estàvem els dies que estàvem fent les invitacions als participants que aquests dies ens han acompanyat, la Maria ens va enviar un correu electrònic per dir que venia per Nadal, com sempre, i per dir que a part dels torrons li feia molta il·lusió perquè li havien donat el Premi Nacional Ronda Saad Prize del millor assaig d'estudiant de doctorat sobre art modern contemporani del món àrab, otorgat per l'Associació per Art Contemporani i Modern del Món Àrab als Estats Units, sobre un estudi sobre The Atlas Group Arxiv i Walid Raad, amb la qual ja us podeu imaginar la resposta no va ser parlar dels torrons, sinó dir has de venir a fer una conferència en la tarda de dimecres de Walid Raad. Per sort, després d'uns quants mails que deia no, l'últim va ser sí, amb la qual estem encantats de que pugui ser aquí, de que pugui compartir amb nosaltres aquest assaig amb el que ha estat treballant i pel que li han donat un premi del que ens n'alegrem més que ella, i de que pugui compartir amb nosaltres el resultat de la seva recerca. O sigui que, Maria, benvinguda.
Moltes gràcies. Bueno, primer de tot volia agrair a la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis per la seva amable invitació. Se'm sent?
Sí.
Vale. I bueno, dit això, doncs, començaré jo presentant, com en Xavier ha dit, un treball sobre... A veure si funciona el PowerPoint. Eh? Vale, aquest el tenco i el dono. Vale. Espera't, el meu. Oh, sí, gràcies. Merci. Doncs he decidit també començar amb la imatge que il·lustra el tríptic del seminari. Doncs, dit això, jo presentaré el treball de l'arxiu L'Atlas Group, que he titulat Ficció i Biopolítica, l'arxiu de l'Atlas Group. Primer de tot, m'agradaria començar aquesta presentació amb dues cites el significat de les quals anirà ressonant en aquesta conferència. Per una banda, l'artista libanès Walid Raad, en el treball del qual baso el meu text, diu, i cito, l'Atlas Group produeix i recopila objectes i històries que no haurien de ser examinades a través de la reducció binària convencional ficció o no ficció. Nosaltres partim de la premissa que aquesta consideració és falsa. Per altra banda, Michel Foucault afirma, i cito, que l'arxiu és primer la llei del que pot ser dit, el sistema que governa l'aparença de les declaracions com a esdeveniments únics. En el text que presento avui, intento reflexionar sobre la construcció d'estratègies biopolítiques o de biopoder que controlen la vida de la població a través de la noció d'arxiu en les pràctiques artístiques contemporànies i en concret en el treball artístic o arxivístic de Walid Raad i el seu arxiu de l'Atlas Group. L'arxiu de l'Atlas Group està bàsicament compost d'identitats, narratives i materials ficticis que s'assemblen significativament als materials de qualsevol arxiu oficial. D'aquesta manera, a través de la construcció arbitrària de documents sobre fets, personatges i narratives variades, Walid Rat desemmascara les tècniques i estratègies biopolítiques que implementen els estats pel control de la població. L'arxiu de l'Atlas Group conté una enorme quantitat de documents basats en les guerres civils del Líban que varen anar enllaçant entre els anys 1975 i 1991, sense comptar la recent guerra del juliol del 2006 amb Israel. De totes maneres, aquests documents són ficticis, cosa que ens obre la possibilitat de parlar d'una segona qüestió, l'ensorrament de la frontera entre ficció i realitat. Si tal i com la historiadora de l'art contemporani libanès Sarah Rogers ha assenyalat, i cito, Rat transforma les memòries inventades en històries arxivades per desmantellar, desafiar i reconstruir l'oposició sovint establerta entre les dues estructures narratives, fi de cita, el meu objectiu és explorar aquest desmantellament de l'oposició entre veritat i ficció, tenint en compte la ideologia i l'arbitrarietat que hi ha darrere de qualsevol intent de construcció de la memòria. Un nombre significatiu d'estudis han analitzat el treball de Rat i el seu arxiu en relació a la qüestió de la representació artística del trauma lligat a conflictes bèl·lics. Encara que reconec que aquest aspecte del seu treball és molt important, el meu objectiu és explorar els dos aspectes esmentats anteriorment, el control biopolític del poder sobirà i la construcció fictícia de memòria i història, i mostrar finalment que aquests dos aspectes són complementaris, ja que la construcció de la memòria és una de les formes centrals de control sobirà. Així doncs, la pregunta bàsica no és quin paper desenvolupen els materials produïts, recopilats i arxivats a l'arxiu de l'Atlas Group en relació a les guerres civils, sinó què implica el fet que siguin materials ficticis, disfressats de documents verídics que assumeixen plenament el principi de versemblança. Per altra banda, l'ús del format arxiu en l'Atlas Group revela un cert compromís amb les pràctiques contemporànies del segle XX. L'ús deliberat de la paraula Atlas connecta amb l'obra monumental d'Avi Warburg i el seu Nemosyn Atlas, o amb l'Atlas de Gerhard Richter. Tal com exposa Benjamin Buchlow, i cito, els treballs d'artistes europeus que han anat amassant exhaustives col·leccions fotogràfiques des dels anys 60, com per exemple Bernd Angela Becher, Christian Boltanski, Marcel Brodaers o Gerhard Richter, són notables o bé per la seva extraordinària homogeneïtat i continuïtat, com les dels Becher, o bé per la seva igualment remarcable heterogeneïtat, com l'Atlas de Richter, per exemple. El terme atlas, aparentment, s'ha usat en sentit merament metafòric al llarg del segle XX. Fi de cita. De totes maneres, l'arxiu de l'Atlas Group no és ni un arxiu anòmic, com el de Richter, ni un arxiu creat per un impuls d'amassar materials. Més aviat es tractaria d'un exemple d'arxiu promogut per un impuls artístic amb un clar rerefons polític. Com he dit, l'arxiu de l'Atlas Group és un projecte establert per Walid Rat l'any 1999 per documentar, preservar, estudiar i produir materials relacionats amb la història contemporània del Líban del 1975 al 1991. Part de l'arxiu es guarda físicament entre Beirut i Nova York i s'hi pot accedir a través de la web de l'arxiu i d'exposicions temporals. L'arxiu conté des de materials videogràfics, auditius i fotogràfics fins a textos i imatges d'instal·lacions. Està dividit en tres seccions principals que enllacen amb d'altres subseccions, de les quals mostraré només unes quantes imatges avui per qüestió de temps. Els tres arxius mare són els anomenats arxiu tipus A, l'arxiu tipus FD i els arxius tipus AGP. Els arxius tipus A corresponen als documents atribuïts i contenen materials que, segons Rat, nosaltres, referint-se a un col·lectiu imaginari que és l'Atlas Group, produïm i atribuïm a individus imaginaris o organitzacions. Els arxius tipus A contenen tres documents amb autor atribuït. El primer està signat a un tal doctor Fadel Fahuri, el segon a Rat mateix i el tercer a Suhail Bashar. A la web de l'arxiu se'ns informa que el doctor Fahuri era un eminent historiador de les guerres civils del Líban, que abans de morir l'any 1993 va donar a l'Atlas Group 226 llibretes, algunes fotografies d'ell mateix en blanc i negre i dos vídeos. De totes maneres, a la web se'ns informa que només hi ha disponibles 3 de les 226 llibretes. Vull dir que tampoc sabem si existeixen. Per exemple, la llibreta volum 38, titulada Already Been in a Lake of Fire, conté 145 fotografies de cotxes que corresponen al model i al color exacte d'una part dels 245 cotxes bomba usats durant les guerres. Les imatges estan acompanyades per un text indicant l'hora i el dia de l'explosió i altres detalls de caràcter científic, com el perímetre de destrucció i el pes i el tipus d'explosius usats. La llibreta volum 72, la de sota, anomenada Missing Lebanese Wars, està feta de fotografies de carreres de cavalls. A la web de l'arxiu se'ns explica que els historiadors de les guerres civils del Líban es trobaven a les carreres de cavalls on hi feien apostes. De totes maneres, no apostaven pas al cavall guanyador, sinó que apostaven sobre el moment precís de la photo finish. És a dir, els historiadors apostaven sobre el número de fraccions de segon del moment en què el fotògraf de la cursa fotografiaria el cavall guanyador en el moment de creuar la línia de meta. Les fotografies enganxades a la llibreta són les que apareixien l'endemà de la cursa al diari libanès Anahar. Segons Rat, i cito, el que és fascinant d'aquestes imatges és que el cavall sempre era capturat per la foto, o bé abans o bé després, però mai en el moment exacte de creuar la línia de meta. El cavall, doncs, sempre era impuntual. L'arxiu RAT està format per la llibreta titulada Let's Be Honest, The Weather Helped, i la sèrie fotogràfica We Decided to Let Them Say We Are Convinced Twice. La donació de la llibreta a l'arxiu va acompanyada d'una declaració on RAT diu: com molta gent al voltant meu a Beirut, al principi dels anys 80, jo col·leccionava bales i metralla. Guardava notes detallades d'on vaig trobar cada bala fotografiant el lloc de la troballa i posant-hi gomets de colors sobre els forats de bala de les meves fotografies en blanc i negre. El color dels gomets correspon als colors fascinants que tenien les puntes de les bales. Fi de cita. Per altra banda, les fotografies titulades We Decided to Let Them Say We Are Convinced Twice van ser fetes quan Rat tenia només 15 anys, mentre ell i la seva mare miraven des del Beirut Est la invasió de la banda oest de la ciutat per part de les forces israelianes. Finalment, d'aquest primer apartat de l'arxiu voldria destacar el treball L'Arxiu Bashar. Aquest arxiu està composat per 53 vídeos produïts per l'Atlas Group i Suhail Bashar. Bashar és un ciutadà libanès que va ser segrestat a Beirut l'any 1983 i alliberat 10 anys després. Durant 3 mesos, Bashar va compartir cel·la amb 5 americans, també segrestats als anys 80. Segons la web de l'arxiu, ell era l'únic hostatge àrab entre els hostatges occidentals. Després del seu alliberament, l'Atlas Group va produir 53 vídeos sobre el seu captiveri, encara que a la web se'ns informa que només 2 dels vídeos poden circular fora del Líban. Els 2 vídeos estan ajuntats sota el títol Hostage de Bashar Tapes, número 17 i número 31. De fet, Hostage de Bashar Tapes va funcionar com a resposta al llibre que va escriure Terry Anderson, un dels americans segrestats, sobre el seu captiveri. Aquell llibre, que existeix realment, no oferia sinó una visió despolititzada i victimista, plena de detalls personals dramàtics, sense cap relació amb el conflicte. La reacció de Rat al vídeo Hostage és seguir el mateix to personal i subjectiu, però afegint-hi un substrat subversiu i polític. Per exemple, en el vídeo número 17, Bashar explica en primera persona una història homoeròtica sobre les ansietats sexuals que tant el guarda com Bashar mateix despertaven en els hostatges americans. Per altra banda, els arxius tipus FD, on FD es refereix a Found Documents, són atribuïts a gent anònima. Per exemple, Secret in the Open Sea consisteix en 6 grans fotografies blaves que varen ser trobades a sota de 32 metres de runa al Beirut. El web se'ns diu que després d'haver fet analitzar escrupolosament les fotografies en laboratoris sofisticats a França i als Estats Units, es van poder recuperar només unes petites imatges en blanc i negre on hi apareixien retrats de grups de gent que van ser trobats morts al mar entre els anys 1975 i 1990. A l'arxiu, aquests retrats de grup en blanc i negre es mostren en miniatura a la part baixa dreta de la impressió de la fotografia blava, que seria aquesta part d'aquí, que es veu molt clara, també per la llum i això, però es veu molt, és molt subtil. I Only Wish That I Could Weep és un arxiu atribuït a l'operador número 17, un guarda de seguretat a qui se li assigna la vigilància de la Corniche, el passeig marítim del Beirut Est. El vigilant, en lloc de filmar amb la càmera de seguretat la zona assignada, es va dedicar a filmar la posta de sol. Aquest document fa referència a la divisió del Beirut Est i Oest a través de la línia verda. Així, assumim que el vigilant era un ciutadà del Beirut Oest que tenia prohibida l'entrada a la part est de la ciutat i, per tant, a qui se li negava poder gaudir de la posta de sol des del passeig marítim. El vigilant, doncs, va decidir aprofitar-se del seu treball més enllà de les estrictes obligacions. Segons l'historiador de l'art Beret Maimon, cito, el que atorga l'acte de l'operador número 17 una significació política no és pas tant el contingut de la imatge com el fet d'escenificar el xoc entre el que Ranciere anomena la lògica policial i la lògica igualitària. Fi de cita. És a dir, l'operador número 17 representa el xoc entre l'estructura present de l'ordre social i aquells exclosos que alhora reclamen igualtat. En altres paraules, els exclosos, la part de la no part, tal com els anomena Ranciere, representen la possibilitat de transformació de l'ordre social a través de la radicalització d'aquesta lògica mateixa, la lògica d'integració de tothom seguint la premissa d'igualtat. Per tant, simplement filmant la posta de sol, des del passeig marítim, l'operador número 17 reclama el dret universal de no ser exclòs de certes parts de l'espai públic. Finalment, l'última de les tres principals seccions que formen l'arxiu es titula Arxius tipus AGP, que vol dir Arxius Atlas Group Productions, conté, per exemple, l'arxiu The Thin Neck File, que alhora inclou treballs com My Neck is Thinner Than a Hair, Engines, A History of Car Bombs in the Lebanese Wars, el qual està format per 245 fotografies de cotxes bomba que van explotar durant els conflictes. Tal com demostren els materials presentats a l'arxiu, la majoria fan referència a temes marginals o tangencials de les guerres civils del Líban. En aquest sentit, l'arxiu de l'Atlas Group connecta amb el paradigma modern d'aproximació a la història que trobem significativament al projecte de les arcades de Walter Benjamin. Contra la concepció idealista de la història com a successió teleològica de períodes d'auge i períodes de decadència, Benjamin proposava una història materialista en la qual la concentració en la ruïna, més que no pas en els esdeveniments rellevants, revelés els efectes socials i els desequilibris de l'anomenat progrés històric. De fet, els documents creatius i les pràctiques arxivístiques de Rat s'emmirallen en l'exemple de la deconstrucció del significat d'arxiu i la seva funció que trobem en Derrida, el llibre Mal d'arxiu. Segons Derrida, Freud va ser el primer d'analitzar i de construir l'autoritat del principi ordenador de la llei, la institució, la domiciliació i la filiació. Freud qüestiona l'autoritat d'aquest principi, anomenat principi arcòntic, en relació a la mort i a la destrucció infinita, o el que Derrida anomena parricidi. És a dir, l'impuls arcòntic és, i cito, el principi postulat en si mateix i tornat a repostular en si mateix, només en el parricidi. Fi de cita. Ras i curt, l'autoritat de l'urgència arxivística és possible només gràcies a la mort. El poder de l'arxiu no resta qüestionat perquè es refereix al passat i a la mort, sinó que aquests formen la seva principal font d'autoritat. En aquest sentit, l'arxiu no només esdevé una mena de manual per a la interpretació unívoca del passat, sinó també una guia per a la construcció col·lectiva del futur. D'aquesta manera, podem afirmar que el treball de Rat enfatitza el caràcter performatiu de l'arxiu i, per tant, desafia la concepció general d'arxiu com a lloc de preservació de fets i materials. En la mateixa línia interpretativa, Maimon apunta que, i cito, l'arxiu de l'Atlas Group és un arxiu que promulga interrupcions en les economies específiques d'allò visible i d'allò que es pot dir a través de la creació de rols i identitats fictícies. Mitjançant la imitació d'un arxiu, Rat no només es pregunta què constitueix un document històric fidedigne d'un esdeveniment traumàtic com la Guerra Civil, sinó que també mostra en aquesta pregunta, sinó que també mostra com aquesta pregunta és inevitablement vinculada a la qüestió de qui té dret a pensar i produir coneixement. Fi de cita. Malgrat tot, per mi, l'arxiu de l'Atlas Group contribueix radicalment a mostrar l'essència del poder de la institució arxiu o del principi arcòntic a través de les històries fictícies, més que no pas simplement documentant fets d'alguna manera trivials, encara que inventats. En aquest sentit, l'Atlas Group es mou en un equilibri fràgil entre el seu paper com a creador d'autoritat a través de l'arxiu i el fet d'interrogar aquesta autoritat a través de la construcció arbitrària i imaginada dels seus continguts. Segons Rat, cito, sempre esmento les exposicions i conferències que els documents de l'Atlas Group són produïts per mi mateix i atribuïts a diverses persones imaginàries. Però fins i tot aquesta declaració tan directa moltes vegades no aconsegueix fer evident a l'audiència la naturalesa imaginària del grup i els seus documents. Això confirma les fortes associacions entre autoritat i autenticitat de certs modes discursius. Fi de cita. Així doncs, les fractures en les construccions arbitràries d'identitats i fets que l'arxiu mostra ens revelen els mecanismes moderns de control sobre la població o, com ho enumeraria Foucault, les biopolítiques de la població. En la història de la sexualitat, Foucault afirma que el privilegi del poder sobirà sobre la població rau en el seu dret a decidir sobre la vida i la mort dels seus ciutadans, requerint-los, per exemple, la seva participació en guerres. En les guerres modernes, que són, i cito, lliurades en nom de l'existència de tothom, poblacions senceres són mobilitzades pel propòsit de conduir massacres a l'engròs en nom de la vida. Les massacres han esdevingut vitals. És en qualitat d'administradors de vida i supervivència del cos i de la raça que molts règims són capaços de lliurar tantes guerres i causar tantes morts. Fi de cita. L'arxiu de l'Atlas Group connecta artísticament i políticament amb aquestes nocions foucaultianes de control del cos a través de la construcció de narratives visuals i lingüístiques relacionades amb la vida en temps de guerra, com per exemple el treball Missing in Lebanese Wars, la massacre de la població, com podem veure en els documents Secrets in the Open Sea i Hostage de Bashar Tapes, i la recopilació de dades de la població, com per exemple My Neck is Thinner Than a Hair. L'arxiu de l'Atlas Group pot ser entès com una pràctica artística o política que revela com, en paraules de Foucault, el poder sobirà és executat al nivell de vida de les espècies, de les races i en els fenòmens a gran escala de la població. Fi de cita. La reacció de l'Atlas Group vers aquestes formes de biocontrol es desenvolupa a través del que anomeno la doble paradoxa de l'arxiu ficcional. És a dir, per una banda, el grup crea un arxiu amb materials que, segons la introducció que trobem a la web, intenten documentar les guerres civils del Líban, imitant d'aquesta manera el rol desenvolupat per les institucions a l'hora de produir veritat, autoritat i memòria. Així, aquest arxiu reprodueix formes de biopolítica com les que trobem habitualment en arxius mèdics, legals i educatius. Però, per altra banda, el fet que l'arxiu de l'Atlas Group estigui compost d'identitats fictícies i dades inventades mostra la naturalesa arbitrària del biopoder i alhora la seva impossibilitat de controlar la vida real i la història real. Prenem com a exemple l'arxiu Bashar. En ambdós vídeos hi veiem un ciutadà libanès que ha estat en captiveri juntament amb 5 americans. Bashar parla directament a la càmera i ens explica fets poc heroics, com ara la relació homoeròtica entre el guarda, ell mateix i la resta d'americans. Darrere l'aparença factual d'aquests vídeos, el fet de saber que es tracta de ficció dona l'oportunitat a l'espectador d'estar-hi en desacord i fins i tot de mostrar indisciplina. De fet, el personatge de Bashar funciona com a element disruptiu enmig de la narrativa personalista i victimista del discurs dels hostatges americans. D'alguna manera, el que separa Bashar dels americans és alhora el que connecta amb ells. Bashar és l'element disruptiu enmig de la normativa, l'excepció transposada al vell mig de la crítica biopolítica. Bashar encarna la noció de desacord, de desidentificació i desclassificació que resisteix i, per tant, desenmascara les tècniques de control biopolític. En aquest sentit, la història de Bashar, igual que la de l'operador número 17, constitueix un exemple perfecte de la situació que eludeix la regulació i la disciplina. A més, en un entorn biopolític com la presó, l'experiència homoeròtica apunta cap a un altre element disruptiu enmig de les tècniques de control. L'arxiu de l'Atlas Group, doncs, també connecta amb les teories de Giorgio Agamben, continuador de les nocions foucaultianes de biopoder i biocontrol. Segons Agamben, la funció del poder sobirà és el d'inserir el que ell anomena zoé dins de la política, la qual, com a resultat d'aquesta inserció, esdevé biopolítica. Agamben basa la seva teoria en dues paraules usades per designar la paraula vida en la Grècia clàssica, zoé, que significa vida natural, o allò que és comú a tots els éssers vius, des dels animals fins als humans, fins als déus, i d'altra banda, bios, que designa un ordre de vida concret, l'ordre de l'individu o d'un col·lectiu humà inclòs en la polis grega. Quan la vida natural, o vida nua, en paraules de Agamben, cito, és inclosa en els mecanismes i càlculs del poder de l'Estat, la política esdevé biopolítica. La politització de la vida nua, com a tal, constitueix l'esdeveniment decisiu de la modernitat i assenyala una transformació radical de les categories politico-filosòfiques del pensament clàssic. La teoria de Agamben, doncs, pressuposa que hi ha un punt en el qual la voluntat dels individus entra en contacte amb el poder objectiu. Així, la unió de la voluntat individual amb el poder de l'Estat implica que tant la protecció de la vida com l'autorització de l'Holocaust formin part de la mateixa lògica biopolítica. O com afirma Agamben, i cito, l'Estat occidental modern integra tècniques d'individualització subjectiva amb procediments de tortura objectiva a un nivell sense precedents. L'arxiu de l'Atlas Group, per mitjà d'elements disruptius com Baixar, l'operador número 17, o el grup de persones fotografiades, Stickers in the Open Sea, exposa les tècniques d'individualització subjectiva i l'objectualització que aquestes tècniques impliquen. La major contribució de Agamben a la crítica del poder sobirà és la creació de la noció d'homo sacer, és a dir, aquell que pot ser aniquilat sense que la seva mort signifiqui cap sacrifici. La vida nua, o la vida natural, és pròpia de l'homo sacer, i cito Agamben un altre cop, una figura obscura de la llei arcaica romana en la qual la vida humana és inclosa en l'ordre judicial, l'ordinamento, només en la mesura que n'és exclosa, és a dir, en la seva capacitat de ser matat. Així doncs, l'esfera de la vida nua, que en els grecs encara estava separada de la vida política, és posteriorment introduïda en el camp d'allò polític, i per tant, inclusió i exclusió, dins i fora, zoé i bios, dret i fet, entren en una zona d'irreductible indistinció. Res i curt, l'Estat té el poder sobre la vida i la mort de tots els seus subjectes. Com en les guerres civils del Líban, l'Estat, o més aviat la seva desintegració en sectes, milícies i tribus, detona un biocontrol extrem en el qual veritat i ficció, igual que zoo i bios, ja no són distingibles, tal com les històries amagatzemades per l'arxiu de l'Atlas Group desvetllen. Així, els elements ficticis de l'arxiu de l'Atlas Group funcionen com a senyal de pluralitat i inestabilitat. A través de l'arxiu ens confrontem amb el fet que no hi ha res veritable ni immutable amb què poder-se identificar. Per tant, el treball de Walid Rat i l'arxiu de l'Atlas Group suposa un lúcid contrapoder que interromp les narratives institucionals i sobiranes a través de la ficció disfressada de fets reals. Per exemple, a Stickers in the Open Sea, sota l'aparença plàcida i inofensiva de les impressions fotogràfiques blaves, la vida nua de l'homo sacer traspua com una taca d'humitat. Evitant l'espectacle cínic del fotoperiodisme de guerra, el treball de Rat, doncs, obre esquerdes per les quals la vida nua fa evidents les tècniques de biopoder que van provocar la matança de milers de ciutadans libanesos sense que això signifiqués cap sacrifici. Moltes gràcies.